Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Bé, continuem en la sintonia de Ràdio Ser Maestrat. És hora de parlar d'història, de la història més propera, de la història a casa nostra, aquí al nostre territori. Tenim a David Gómez, com és habitual aquí en aquest espai de Ser Història Maestrat. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, de què ens parles aquest dijous?
Avui anem a parlar del paisatge que teníem segles enrere al nostre territori, sobretot en l'àrea litoral, que no té res a veure en el que tenim avui davant dels nostres ulls.
Home, ben bé m'ho imagino que hauria de ser molt, molt, molt diferent. Il·lumina'ns, informa.
Bé, dins de tot el que és la part de la paleogeografia, és a dir, l'estudi del paisatge antic, hem de dir que la vegetació és un element primordial per a poder comprendre com vivien les societats antigament. És a dir, quan estudiem un jaciment arqueològic o, per exemple, el Vinaròs del segle XIII, moltes vegades només ens centrem en la part humana, és a dir, en el factor antròpic que ve a ser pues, les relacions econòmiques, socials, però, clar, l'escenari de fons automàticament mos surt per defecte això, lo viem, és a dir, no el tenim en compte. I clar, ahí està la qüestió. La vegetació és molt important, val? És una font d'informació imprescindible dins de qualsevol estudi, no només geogràfic, sinó que també històric, perquè al final la flora és un factor concloent en el moment de voler analitzar com ha anat evolucionant o ha sigut un espai en concret. En aquest programa jo el que volia tractar era una mica aquelles espècies vegetals que en l'actualitat han desaparegut o de les que pràcticament ja no veiem exemplars i que són una prova de com ha avançat i ha anat creixent el nostre territori i com el desenvolupament superficial de l'espai urbà al final acaba portant una sèrie d'elements des de la perspectiva de la qualitat de vida però que també són un endarreriment cap a lo que seria la disposició d'un espai lliure i d'eixa flora que també, per una altra banda, es veu afectada per els canvis climàtics, és a dir, per una banda tenim el factor humà, però una altra és ja l'extern, el que vindria des del clima. Jo sempre ho dic, que ens queda molt poquet d'aquell bosc del que conten les llegendes que durant el període d'època romana un esquirol podia creuar tota la península sense ni tan sols tocar el sol. És a dir, ahí evidentment hi ha una llegenda, no? Com comentàvem en un programa anterior, quan parlem d'aquestes frases, però que el que ens està indicant és la quantitat de massa arbòria que hi havia en el nostre territori. Per exemple, així, en el Puig de la Misericòrdia, quan se van fer les excavacions en els anys 90, van sortir una sèrie de restes d'arbres, de vegetals, tant a través de lo que són els anàlisis de polínics com antracològics, que venien a demostrar-nos la presència d'espècies que avui pues, ens consten de vore en el terme o en zones inclús ja de lo que seria la comarca. Per exemple, el pi vermell, el Pinus silvestris, que és un arbre que pertany a la família de les pinàcies, estaria per punts com el Puig de la Misericòrdia. Aquest és un pi que s'adapta tant a la calor com al fred i pot arribar a tindre altures considerables. Avui, si mal no recorde, crec que hi ha un o dos aïllats que no tenen res a veure amb el que tindríem antigament, però que també són indicatius del clima, és a dir, no només ens estan parlant de l'aspecte, sinó del clima que, evidentment, en etapes concretes va arribar a ser més fresc, igual que en altres moments molt més càlid, que això també doncs, ho tractarem quan vam parlar de l'evolució de la costa. Hi ha també restes, per exemple, de falguera comuna, de Polypodium vulgare, que és una herbàcia que arriba com molt als 50 centímetres, però que es desenvolupa en zones de sotabosc, és a dir, en parts humides, i per exemple el riu Cérvol, que fins a fa un segle tenim constància per una estació que hi havia que mesurava el seu caudal, hi havia al seu voltant una vegetació de galeria que avui pues, mos sorprendria. Ne tenim petits reductes de vegetació, per exemple, un bosquet d'oms en la zona del Saldonar, però que antigament serien una extensió molt habitual d'aquestes zones, com dic, de ribera, on l'aigua estava la majoria de l'any al voltant de lo que és la conca fluvial. Per exemple, en l'època ibera, degut als jaciments, quan s'han anat excavant, hem veït, per el que ha sigut la part dels anàlisis de flora, la evolució, la degradació. Hi ha una espècie que és el bruc, que és un indicador d'antropització, és a dir, mentre més bruc veiem, estem veient que en aquesta zona la vegetació s'està degradant degut a factors antròpics, és a dir, a la pressió de l'ésser humà, però també com del clima. També tenim que dir que el nostre territori a partir del segle XIII surt d'aquesta dinàmica perquè el factor humà, la població que comença a viure, afecta. I de quina manera? Doncs en el rendiment agrícola, perquè tu quan estàs cultivant terres i estàs començant a parcel·lar el terme municipal, el que estàs fent és carregar-te, destrossar aquesta vegetació antiga i per tant ja desconfigurar-la. I encara que no ho paregui, això en qüestió de diversos segles ja pot directament trastocar per complet el model. És a dir, podríem parlar d'un paisatge en el segle XIII que no té res a veure en el del XVI, però és que tampoc tindria res a veure en el del XIX. És a dir, el que ens han arribant a nosaltres són estats de degradació de vegetació que, com dic, ja pràcticament han desconfigurat aquest paisatge antic. Per exemple, també la vinya, en aquest cas seria un element que formaria part de, anem a dir, d'aquestes espècies introduïdes, però que també, també paisatgísticament parlant, una altra planta que ha desaparegut. La veuríem molt per el nostre terme, ho vam parlar en el seu dia quan vam fer el programa sobre el secà en el nostre territori, i, com deia abans, va ser un dels principals motors i aquesta conviuria en aquesta vegetació. Els anàlisis paleocarpològics indiquen ja de la presència d'aquesta planta de la vinya, de la Vitis vinifera, des de l'època ibera. N'hi ha que dir que la carpologia és una disciplina de la botànica que es dedica a l'estudi de les llavors i dels fruits, per això sabem de la seva existència. N'hi ha que dir que un dels grans moments d'auge de la vinya Vinaròs va ser en el segle XVIII, però tenim constància de que en l'època ibera aquesta ja existia. És a dir, estem en un paisatge que tenim que ficar molts elements, no només des del punt de vista de la vegetació, sinó també d'animals, perquè al final els animals també estan en aquests hàbitats, hi ha una sèrie d'ecosistemes i per tant tenim tot un territori equilibrat que a la mínima que estem alterant una variable, això és com un castell de naipes, se desfà, cau pel seu propi pes. I
sí, sí, curiós, o sigui, els nostres termes no tenen res a veure amb el que era antigament, suposo que tot devien de ser masses boscoses, però la pregunta que molta gent s'ha fet, inclús algun en el seu dia ens ho va transmetre, si fins fa un curt període de temps, a nivell diguéssim geogràfic, no podem dir, geològic, millor dit, el riu Cérvol portava aigua, com és que ara no porta aigua al mar? És el riu Cérvol podria a lo millor ser qualsevol altre riu que tenim a les nostres comarques que també està sec, el caos.
A veure, és que així n'hi ha molts factors, això és molt complex. Per una banda tenim la base dels aqüífers que hi ha al voltant dels rius, que a mesura que se fa una explotació agrícola, sobretot quan comença a ser de regadiu, afecta. Després també tenim l'element climàtic, per exemple. Avui parlem molt de canvi climàtic, però no se fa la distinció si parlem d'antròpic o de canvi climàtic natural. El canvi climàtic ha existit sempre, històricament. Per exemple, en l'època romana tenim el que els climatòlegs i geògrafs anomenen com a període càlid romà. És a dir, durant l'època imperial tenim constància d'una sèrie de sequeres que van alterar el territori d'una manera brutal, fins al punt de que molts cultius van desaparèixer i van haver epidèmies, períodes de fam degut a que el clima estava castigant literalment a la població. La gent mirava al cel demanant ajudes i pregàries per a que allò finalitzara. Però, per exemple, després, durant l'època de lo que anomenaríem el domini visigot, segle VI-VII, després de Crist, arribem a lo que s'anomena com el període fred altmedieval, és a dir, una baixada de les temperatures, els climatòlegs pensen que hi haurien molts anticiclons de bloqueig, que el que farien seria alterar la dinàmica i, per tant, el paisatge. Però és que després tornaríem una altra vegada a un període càlid que seria l'època de l'ocupació musulmana. romana, i que això explicaria per què fins al segle XVI està aquesta famosa llengua d'aigua de la que parlem tant els historiadors de Vinaròs, quan volem entendre com era el carregador, el que teníem així, el carregador portuari, que hi havia des de lo que era la plaça de Sant Elm cap a dins, és a dir, cap a l'altura de l'església actual, per la plaça de darrere. Estem en períodes climàtics on el factor humà no existís encara, i després bé, tindríem la petita edat de gel, que això també donaria per a un altre programa, perquè és un període en el que cauen les temperatures una altra vegada. Si te dones compte, estem parlant de cicles de sequera, de fred, de pluges, és a dir, d'alteracions climàtiques que el factor humà no ha intervingut, és a dir, però després evidentment si li afegim el factor antròpic quan fem una explotació de regadiu o desviem l'aigua per a un ús agrícola ja directament des del mateix llit fluvial, doncs estem aquí alterant tota la dinàmica. I això, com dic, afecta a la vegetació del riu, afecta a la fauna, però també afecta al paisatge del voltant, i al final és la pescadilla que se mossega la cua. Estem ahí dins d'un bucle on qualsevol acció altera per complet, que és el que últimament s'ha vingut denunciant durant aquestes últimes dècades quan se parla de preservació del territori. Així, per exemple, hi ha moltes partides del terme municipal que ens estan indicant paisatges que hi havia antigament o que s'han anat aprofitant per a usos humans, per exemple, la partida de les Deveses. Una devesa és una dehesa en castellà, és a dir, una zona de baix port vegetacional que s'ha aprofitat doncs per a l'explotació ramadera, per exemple. Però així també hi tindríem unes altres, per exemple, la partida de les Carrasques, al voltant de lo que seria el llit d'Aigua Oliva, perquè hi tindríem bosc d'encinars, n'hi havien, és a dir, i encara queden algunes restes en parts concretes, però que això, o Sol de Riu, per exemple, que ho tenim com una joia, però realment el que tenim ahí és una vegetació típica de la zona de costa, però que antigament seria molt més rica a mesura que tirarien cap endins. És a dir, ens han quedat les migajes d'un paisatge que no té res a veure en el que coneixem avui, que és una petita part només.
Molt difícil de tornar-lo a veure, pràcticament impossible, sí. Perquè damunt pues, també tot sol falta que a aquests períodes que tu dies de sequera, de pluges, de fred, ara nosaltres ja estem afectant el temps i bueno, pues, pareix que tornem a entrar en l'època seca, almenys això és el que ens diuen.
Sí, bé, no hi ha moltes teories al respecte.
Això cada un...
Hi ha moltes teories, uns diuen que si anem cap a una nova glaciació, altres que si això és el Jökulhaus i ara vendran sequeres, que mos... Bé, és que aquí també, per desgràcia, en estos temes, tinc que dir-ho, jo no compro el primer que veig en aquest sentit, és a dir, perquè ara hi ha una sensibilitat que és necessària per a que la gent pugui veure les coses, però també hi ha molt d'alarmisme. Evidentment, hi ha proves fundades per poder ser crític, però aquí al final se barregen elements d'índole política, hi ha molts de grups de pressió i, clar, a vegades costa distingir el que pot ser des d'un punt de vista científic real i el que és especulació climàtica. Jo, com dic, i els que me coneixen ho saben ben bé, soc partidari de la protecció del territori, però també a vegades calibrant des de la perspectiva historiogràfica, perquè encens la televisió i veus notícies de... I no se recorda una inundació? Mentira, fa 30 anys si vas als registres històrics, però potser és ja més per vendre morbo o fer un titular que... senyint-se a lo que és la informació en termes històrics real. I és a dir, aquí ja hi ha una sèrie de barreges d'interessos que distorsionen lo que és la realitat d'un territori.
Inundacions sempre n'han hagut, n'han conegut. Sí. Aquí a Vinaròs el riu Cérvol, com moltes vegades has dit, l'aigua que portava de fora doncs ha provocat greus inundacions, inclús invaint lo que és la zona del poble. Cosa que últimament lo que ens ve no vull llevar importància, és totalment diferent.
No té res a veure, no tenen res a veure les inundacions, per exemple, la de principis del segle XIX o la de 1866 o la dels anys 20 del segle passat en el que hem vist aquests últims anys. Vull dir, són processos d'invasió d'aigües absolutament diferents, però sí, és també una qüestió que mos té que fer reflexionar.
Bé, doncs la setmana que ve tornem amb més història del nostre territori aquí amb David Gómez, el nostre historiador, i no res, doncs fins el proper dijous. Bon dia.
Gràcies.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat. Els dijous dins de l'Oi per Oi per a saber qui som i d'on venim.